És difícil sobreviure en els temps actuals i més en un sector exportador com el de la fruita perquè hagi de patir atacs gairebé per terra, mar i aire. Uns, els meteorològics, són més difícils de controlar, tot i que des de l'administració catalana s'està apostant per la utilització de xarxes antipedregada. En aquest sentit, tant el Departament d'Agricultura com l'IRTA estan realitzant un projecte comú per veure els pros i contres i quin tipus de xarxa és millor utilitzar en cada moment. Els altres, els atacs a camions, no s'haurien de tolerar, sobretot des de la Unió Europea. Estem parlant tant d'Europa darrerament i dels europarlamentaris, després de les eleccions celebrades fa unes setmanes, i en canvi, els agricultors francesos segueixen actuant com els dona la gana, fent els que els sembla. Per tot això, reiterem que cal estar al costat i defensar el sector de la fruita català.
Del camp a taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
Ara que s'ha acabat el curs escolar, molts estan pensant en el proper. I les escoles agràries del Departament d'Agricultura de la Generalitat no en són una excepció. Per saber quines novetats preparen per al curs 2014-2015, parlarem amb Joan Salvador Minguet, que és el cap del Servei de Formació del Departament d'Agricultura. Bon dia, senyor Minguet, i gràcies per haver-nos pogut atendre.
Bon dia. Un plaer per mi poder-vos atendre.
Sí, ara nosaltres repetim, no vol dir que siguem repetidors, però ja havíem parlat en alguna altra ocasió. Pel curs vinent tenen previst fer un cicle formatiu de grau mitjà de producció agropecuària semipresencial a l'Escola Agrària de Tàrrega. Fins aquí tot normal. De cursos d'aquests en fan molts. La novetat ve en què va adreçat al col·lectiu anomenat Nova Pagesia. Qui el forma aquest col·lectiu?
Sí. Bé, nosaltres plantegem aquesta novetat perquè veiem una necessitat de tot un conjunt de persones que poden ser de dues tipologies en el nostre plantejament. Una tipologia són persones que pertanyen ja d'alguna manera més o menys directament a l'entorn rural, però que són fills o nets d'explotacions agràries que tenen carrera, tenen una formació universitària i no troben un lloc de treball amb la seva formació, no? Aquests decideixen tornar a l'explotació agrària dels seus pares o dels seus padrins i allí posar-se a treballar en el món agrari, en la producció agrària. Aquest és un col·lectiu interessant que hem vist que ha anat augmentant els últims anys en la formació que fem per la incorporació de joves. Aquesta gent, o aquestes persones, no tenen una formació específica ni uns coneixements sobre com es fa la producció agrària i com s'ha de treballar a nivell, doncs, a nivell doncs, de l'explotació, no? Aquest seria un col·lectiu. L'altre col·lectiu és tot un conjunt de persones més aviat doncs, neorurals o d'un entorn metropolità, persones que tenen intenció d'atansar-se en el món rural, que els hi atreu el món rural, que els atreu el contacte amb la natura, amb la terra, amb el treball amb la terra, i tots aquests també hem vist la necessitat de que hi ha moltes persones, de fet és una cosa que a nivell europeu doncs funciona, que molta gent de l'entorn urbà se'n va cap a l'entorn rural i volen contacte amb l'entorn rural i aquests es dediquen a l'agricultura. Bé, són els dos col·lectius que nosaltres hem plantejat per a aquest cicle formatiu agrari o agropecuari semipresencial que farem a Tàrrega.
És curiós, sobretot pel que fa al primer, diguem, dels col·lectius, que era gent que ja procedia d'aquest sector, que havia anat a estudiar doncs, altres carreres, altres formacions, i sigui la crisi, la situació, els ha dut un altre cop a retornar a casa, no? I haver de bueno, el que havien en un principi, a vegades són decisions també familiars, no? De dir, mira, això, millor que no seguiu per aquí, millor que us dediqueu a unes altres coses, i la situació et porta a haver-t'ho de replantejar, no? És curiós, no? Possiblement sigui també hagi influït la crisi, no?
Sí. Nosaltres tenim un 21% de les persones que s'han incorporat l'últim any que tenen carrera universitària. I només d'aquestos, només un 12% tenen carrera universitària agrària. Entens? Per tant, la resta són, doncs, advocats, arquitectes, bueno, persones que tenen altres tipus de formacions i que no tenen coneixement del món agrari. Amb la qual cosa penso que és important. I sí, sí que hi ha un retorn, i és un retorn que ve una persona, doncs, per anar a trobar una feina que no és de la seva qualificació o no és de lo que ell ha estudiat, per sentir-se realitzat d'una altra manera i, a més, haver de cobrar uns sous ínfims, doncs, bueno, penso que és correcte que es plantegi tornar al món rural, agafar l'explotació dels seus pares o de la seva família i bueno, i allí poder-se guanyar... Bueno, és un canvi de paradigma, la veritat.
I l'altre col·lectiu seria, bueno, més d'això, però seria un col·lectiu, diríem, d'urbanites, per dir-ho d'alguna manera, no? També s'ha detectat que hi ha hagut, per la situació... Doncs no una migració, però una mica el canvi que es va produir en el seu moment de la gent que anava del món rural cap a la ciutat. Ara sembla que de la ciutat marxa la gent cap al món rural, no?
Sí.
No dic massivament, però vull dir que possiblement amb aquest curs es detecta una radiografia de quina és la situació, no, en aquests moments.
Sí, jo penso que, a veure, nosaltres com a escoles agràries del Departament d'Agricultura, el que hem de fer i el que fem és veure les necessitats que hi ha de formació en el món rural i en el camp català i donar solució de la millor manera que sabem al màxim de totes aquestes necessitats. No? Això és el que ens hem plantejat i sí que realment hi ha un retorn de persones del món urbà, persones que tenen, bueno, el que he explicat abans, no? Persones que tenen intenció i ganes d'estar en contacte amb la natura i amb la terra.
Com i quan decideixen fer aquest cicle i quina durada té?
Sí, el cicle, bueno, nosaltres decidim fer aquest cicle, doncs això devia ser, ja feia dies que donàvem toms, ja feia un any i mig que donàvem toms, i vam creure que l'escola de Tàrrega, que estava fent un cicle de química ambiental, sí que estava orientat a la part agrària, de residus i tal, però vam veure que era molt més important de fer això. Això vam decidir l'any passat, doncs, cap al mes de novembre, l'enfocament aquest i com l'havíem de fer. Ara, aquest és un cicle formatiu que té una durada de 2 anys, és de grau mitjà. Nosaltres plantejat per aquest col·lectiu singular el plantegem per a persones majors de 18 anys, no pas a les persones o els joves que els hi tocaria durant la seva edat reglamentària o normal després de l'ESO de fer un cicle formatiu de grau mitjà, no? Que són dels 16 als 17 anys o de 16 i 17 anys, no? Que estiguin motivats pel camp, per l'agricultura, per la ramaderia, i són 2 anys. Però hi fem dos plantejaments concrets. Un és la semipresencialitat, que això vol dir que només estan la meitat de les hores d'un any i de l'altre any a l'escola, ells poden fer el curs i s'enduen feina cap a casa, per això fem un col·lectiu singular de més de 18 anys, no? Perquè són adults, d'alguna forma, s'enduen la feina cap a casa i la treballen, i a l'escola el que faran serà, doncs, fer les pràctiques i treballar tot el tema més pràctic de l'aprenentatge que han de fer. Això pensem fer-ho en 2 dies a la setmana, concretament el primer any. Doncs que el primer any faríem tota la part agrària, i aquest primer any el faríem els dimecres i dijous, només amb els dimecres i dijous, amb 7 hores cada dia. Doncs després, fent aquests 2 dies, se'n poden tornar a la seva feina. És una opció que es permet d'una manera i d'una altra, no? La idea és fer un modular i per unitats formatives, i tothom pot fer només mòduls concrets d'aquest cicle, que això també és un avantatge important. Per exemple, hi ha un mòdul que és el del tractor i les màquines de treball, no? Doncs aquest es pot fer solament aquest, si on li interessa això. N'hi ha un altre que és el de fonaments agronòmics. Bueno, doncs un pot fer el de fonaments agronòmics, etcètera, etcètera, etcètera. Això està compartimentat, està plantejat. Bé, la informació la tenen a l'escola de Tàrrega, que és els que els poden donar a les persones que estiguin interessades, evidentment.
Així, a simple vista, el que sembla, per això, estem parlant de que hi ha dos col·lectius diferenciats, però per algú que no té experiència en el món agrari, no se li hauria d'explicar les coses al millor d'una manera diferent algú que és fill d'una explotació agrària? Vull dir, que el que ja és fill d'una explotació, encara que tingui algunes mancances, perquè ha anat a estudiar, però que potser ja té més coneixements que no pas un d'aquests que parlem que ve més de ciutat, no?, o d'un àmbit més metropolità.
Sí. Nosaltres, mira, les persones que estan a les escoles agràries, molts d'ells porten 25 i 30 anys de dedicació al tema de la formació, no?, de la formació agrària. Uh-huh. Llavors, jo penso que estan plenament capacitats, malgrat que tenim professors nous i joves, però és un tema molt vocacional, el tema del professorat. Doncs tenim professors amb molta experiència que segur que sabran adaptar-se i sabran explicar-ho de la manera que millor els hi convingui en aquesta tipologia de persones, no? Les persones que no han tingut mai un contacte, sí, tens raó, segurament s'haurà d'explicar d'una manera una mica diferent, però bé, en aquestes edats les persones s'hi adapten fàcilment també.
Suposo que les temàtiques són molt àmplies, vull dir, quan dic àmplies, vull dir que es tocaran molts temes, no? Es tocarà tot el tema de com portar una explotació, parlava abans del tema de la maquinària, dels tractors, suposo que també la ramaderia, de com portar un camp, suposo que deu ser molt complet el cicle, no?
Sí, el cicle que ja ha fet, no? El cicle tenim dos cicles mitjans del tema agrari. Un és aquest de formació de producció agropecuària i l'altre és de producció agroecològica. En aquest cas hem agafat l'agropecuari, això no vol dir que no es veguin coses de plantejament ecològic, però l'agropecuari aquest, doncs, bueno, nosaltres el primer any farem el bloc agrari té mòduls com fonaments agronòmics, implantació de cultius, taller d'equips de tracció, infraestructures i instal·lacions agrícoles, principis de sanitat vegetal, producció agrícola, control fitosanitari, etc. El segon any faríem el bloc ramader i un bloc de complements. El bloc de complements és on es veu tot el que és la formació i orientació laboral, l'empresa iniciativa emprenedora, la gestió de l'empresa agrària, del tema de gestió, l'anglès tècnic, i després acaben fent un mòdul de síntesi. Aquestes són les opcions, i ho hem dividit així. El primer any farem el bloc agrari, el segon any farem el bloc de ramader i de complements. Evidentment, el segon any farem el primer bloc agrari i el segon que li tocaria el ramader, no, ja. Però sí, hi ha diversitat de mòduls.
I les sorties professionals?
Bueno,
són molt àmplies,
professionals,
no?
Clar, nosaltres donem aprenentatge en aquest mòdul concret, en aquest cicle concret, per a persones que es vulguin dedicar a fer d'agricultors, d'horticultors, de fruticultors, a persones que vulguin ser treballadors qualificats, per compte d'altres persones, a persones que vulguin portar maquinària agrícola, per exemple, a criadors de bestiar. Bueno, és una mica, l'operari qualificat, el qualificat que sap fer anar tot això i que té coneixement, un coneixement bàsic i fonamental del que és la producció agrària o agropecuària, en aquest cas.
Fem una petita pausa i tot seguit tornem.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacte i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369.
Continuem parlant amb Joan Salvador Minguet, cap del Servei de Formació del Departament d'Agricultura, i ara volia preguntar-li per una altra novetat, que és el cicle de grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal que es farà a l'Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer. En què consisteix i a qui va adreçat?
Sí, aquest cicle és un cicle superior. Un cicle superior, les persones que van a un cicle superior són, han de venir amb un nivell de batxillerat. Un batxillerat o a través d'una prova d'accés també, però són ja persones que tenen tots 18 anys forçosament. Llavors, bé, com funciona aquest cicle? Nosaltres ens l'hem plantejat, és un cicle nou d'aquest any, que surt l'oferta aquest any, de moment només el farem nosaltres a nivell de Catalunya i fins i tot de l'estat espanyol, perquè tenim molta gent ja, o molts joves apuntats també de fora de Catalunya. És un cicle que el fem dual. Dual, què vol dir? Dual és aquest tipus de formació innovadora en el qual les persones, els alumnes, doncs, a més de fer una formació a l'escola, fan una formació pràctica i directa de la part més o menys teòrica que diríem que han de fer a l'escola, la fan a l'empresa, és la formació dual. De les 2.000 hores més les 600 que s'han de fer duals, doncs l'alumne acaba fent-ne 983, en aquest cas concret, a l'empresa, i 1.300 a l'escola.
Déu-n'hi-do. I hi havia una demanda per fer-lo o és una necessitat que havien detectat des del propi departament?
Bé, sí, la qüestió és que estàvem esperant que sortigués, perquè els cicles formatius sempre qui els treu és el Ministeri de l'Agricultura, i sí que hi havia una demanda important. Nosaltres hem contactat amb una colla d'empreses com són Vallcompanys, com són Guissona, com són doncs, Cooperativa d'Ibars, com són la Federació Avícola Catalana, com són tota una colla d'empreses que tenen necessitat de persones formades, persones, aquests quadres intermitjos, no?, entre el productor que està a baix i, o sigui, d'alguna manera seria un acompanyant del veterinari, un acompanyant del veterinari per un cantó i per un altre, doncs, podria ser el responsable de producció, o sigui, un granger però format de veritat, perquè el tema és la producció ramadera, en aquest cas. La necessitat hi era, sí, hi havia una necessitat important, i la veritat és que l'acceptació per part de les empreses ha sigut molt gran i no tindrem cap problema en fer-lo. I el número de persones apuntades, doncs, mira, nosaltres oferíem 20 places i es van apuntar 44 persones.
Molt bé. Ara volia canviar una mica de registre. Bueno, no canviar registre, però sí preguntar quants alumnes de mitjana estan cursant la formació a les escoles del departament? Perquè els nostres oients es donin una idea de la gent que està estudiant en aquests moments temes relacionats amb el món agrari.
Sí, en les escoles del departament nosaltres tenim de l'ordre de 800 alumnes que fan formació reglada, formació inicial. Això són els cicles formatius, 800 alumnes. Després en tenim, aquest any passat hem fet formació a 520 joves o persones que s'han incorporat menors de 40 anys. I també, en total, estem fent cursos d'emprenedoria, que sempre en fem per unes 120 persones cada any, són 4 cursos, i també cursos de formació contínua. En aquests acabem fent, entre la formació a distància i la formació presencial, cap allà unes 7.500 persones. Tot aquest és el compendi de actuacions i de persones que es beneficien o que reben, són els nostres clients, no? Reben la formació que nosaltres els hi donem.
El que sí s'ha detectat, i hem parlat alguna vegada d'aquest tema, és que per internet cada vegada hi ha més gent que estudia, no? O sigui, aquests cursos a distància, o sigui, l'oferta que esteu donant cada vegada és més completa.
Sí, en aquest moment, bueno, això va començar l'any 2003... Nosaltres vam començar amb el primer curs l'any 2003, en aquest moment tenim 27 cursos que oferim a través de Ruralcat, de ruralcat.net, 27 cursos, i aquests 27 cursos, doncs l'any passat ens van donar que 3.500 persones, 3.496 concretament, 3.500 persones es van inscriure i van formar-se en cursos per internet a través de ruralcat.net. Clar, això suposa... Bueno, aquest any segur que passarem dels 4.000, segur, seguríssim ja ho tenim claríssim, cada any anem pujant entre 500 i 800 alumnes. Bueno, és una opció interessant perquè les persones que tenen dificultats per a desplaçar-se o per a trobar un lloc en una població, doncs han d'anar a la població del costat o a l'altra o a l'altra o a la de més enllà per a fer un curs presencial, doncs aquesta formació la poden fer des de casa seva, amb l'ajuda d'un tutor, amb el contacte amb aquesta persona, i bé, amb les proves finals igual que i presencials, igual que qualsevol altre, igual que qualsevol altra formació. Però sí, sí, és una qüestió que està pujant i està tirant endavant. La veritat és una solució per a nosaltres també a l'hora de formar tantes persones d'incorporació, sobretot, doncs, que ens soluciona aquesta opció.
Perquè el perfil d'aquesta persona que estudia per internet, o sigui, a distància, per entendre'ns, seria això de una persona que viu en l'àmbit rural, que té dificultats de desplaçament?
Sí.
Seria més o
sí,
menys...
Sí, en general sí, eh? En general, sí, dificultats de desplaçament, o que li és més fàcil, doncs, ell després de la seva activitat diària a la seva feina, doncs, concreta, es pot connectar al vespre, o algun es connecta, doncs, al migdia o al matí, és igual, però un es pot connectar al vespre a l'ordenador, és entrar en el món de les noves tecnologies, també, que ara potser ja no són tan noves, però, bueno, que és important de tenir-ho, de saber-ho i de saber-ho manejar, i això li serveix, i és una manera de formar-se. Bueno, tots coneixem la Universitat Oberta de Catalunya, hi ha moltíssima gent, penso que són 40.000 o 50.000 alumnes que fan formació, o més, igual són 70.000, no sé, però bueno, que fan formació universitària a través d'internet. Bueno, és una opció i important i interessant.
Ara no, m'ha fet gràcia perquè quan ha dit això de les noves tecnologies, la paraula, no?, que potser no és tant, no estava pensant precisament en comparatiu amb el camp del Barça, no?, que es diu Camp Nou o Nou Camp, i dius, clar, ja té més de 50 anys, no?
Sí.
I vull dir que moltes vegades els termes s'apliquen en un moment i després van passant els anys i potser s'han d'actualitzar, no? Bueno, hem parlat, quan li he preguntat a la mitjana m'havia oblidat de dir-li... de preguntar-li si tenien altres novetats previstes per al proper curs. Perquè hem parlat d'aquestes dues grans novetats.
Ja. Sí. No, novetats més concretes que aquestes, no. Estem preparant ara el nou sistema que farem de la formació per a les persones que s'incorporen, perquè amb el nou PDR, doncs, això ens canviarà una mica. Però novetats directes així, a nivell formatiu i a nivell que es pugui oferir, no. Sí que hi ha una qüestió que és nova i que la posarem en marxa, doncs, a partir d'aquest setembre, que és tot el contacte que tenim nosaltres amb els exalumnes que han passat per les escoles agràries de Catalunya, no? Nosaltres tenim 17.000 exalumnes que han passat en aquests 30 o 35 anys per totes les nostres escoles agràries. 17.000 de... no 17.000 que s'han matriculat, 17.000 DNIs diferents, persones diferenciades, que han acabat un cicle formatiu o una FP1 o FP2 a les nostres escoles. És un volum molt important de persones que avui en dia porten la majoria de les explotacions agràries i ramaderes de Catalunya, i pensem que s'ha de tenir en compte, s'ha de valorar, i és un valor afegit que ens dona moltes opcions en aquests anys.
Sí, perquè jo és un tema, quan parlem molt del sector agrari en general, el tema de la formació moltes vegades des d'altres àmbits, vull dir, des de la ciutat, no es coneix, o sigui, hi ha un cert desconeixement, no?, d'aquesta feina que esteu fent.
Sí.
Sobretot quan ens n'adonem molts és quan tenim fills amb edat d'estudiar, que veus l'oferta de cicles i llavors veus els cicles aquests, no?, que existeixen, aquests cicles formatius.
Sí.
Però si no, en general hi ha un desconeixement, excepte gent que estiguem més o menys directe o indirectament ficats en el sector, que coneixem l'existència i aquesta feina que feu, no? Perquè és molt una feina, aviam com ho diria, a les fosques, no? És una feina que moltes vegades es desconeix.
Sí.
I després estem parlant això, no? 18.000 persones formades, preparades...
Sí.
Amb un món que ha canviat molt, sobretot en el sector agrari també, amb això que parlàvem de les noves tecnologies, però per altra banda també ha anat canviant, les explotacions tampoc ramaderes tenen res a veure amb les de fa uns anys, i per tant el paper que juga, bueno, en aquest cas el servei de formació és molt important, no?
Bé, així ho valorem nosaltres, o així intentem valorar-ho. La veritat és que tenim un munt de... tenim una colla de professors molt motivats i amb moltes ganes. Jo he dit lo dels 17.000 i pico, de fet quasi són 18.000 joves amb DNIs concrets que han passat fent formació inicial o reglada per les nostres escoles, però si ho passem a un altre àmbit, en tenim 180.000, 180.000 persones que han passat en aquests 32 anys per la nostra formació contínua, pels cursos per a professionals des de l'any 83. Penso que és una barbaritat, són moltíssima gent, no? Moltíssima gent. I sí que realment té una importància gran.
Doncs agraïm a Joan Salvador Minguet que ens hagi parlat de les novetats que preparen les escoles agràries del Departament d'Agricultura pel proper curs i animem des d'aquí els nostres oients que s'apuntin a aquest curs anomenat per la nova pagesia, no?
Mm-hmm. Molt bé, si volen informació, doncs la tenen a l'escola de Tàrrega. Jo puc donar el telèfon, és el 973-310715, 973-310715, en horari de matí a l'escola de Tàrrega els atendran i encara ens queden algunes places.
D'acord.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Estel, Catalunya sense barreres. Una estona de ràdio càlida i propera a la realitat social del país. Coneix les persones amb discapacitat, aprèn dels grans, escolta els col·lectius amb risc d'exclusió, Catalunya sense barreres, el programa de política social del Fons Social Europeu i la Fundació ONCE. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els diumenges a les 3 de la tarda, amb la direcció d'Anna Hernández.
Emporta't a casa les millors ofertes d'Hipercor.
Ara tens un 3x2 en més de 1.500 articles.
Així, si t'emportes 3 envasos de detergent Ariel, el tercer te l'estalvies.
La unitat et surt des de 6,63 euros.
Acostuma't als nostres bons preus.
A Hipercor i també a Hipercor.es.
Oferta vàlida només a la península.
Catalunya sencera. És un escenari on tots els estils musicals tenen cabuda. Artistes, concerts, festivals... Moltes veus que interpreten una partitura compartida. Segueix el ritme del país. Ara, la història ens convoca.
Commemorem el tricentenari. Generalitat de Catalunya.
Del camp a taula. L'actualitat.
El proper divendres 18 de juliol es farà efectiu el pagament per part del Departament d'Agricultura del 55% de l'import relatiu als ajuts agroambientals per actuacions en els arrossars corresponents a la convocatòria del 2013. L'import que es pagarà ascendeix a 4 milions d'euros, dels quals 1,8 milions seran aportats per la Generalitat de Catalunya a través del Departament d'Agricultura i 2,2 milions d'euros per la Unió Europea, mitjançant el fons FEADER. El Departament d'Agricultura ha informat que no es poden fer efectius els ajuts per l'import total que correspondria en virtut del que preveu l'ordre AAM/40/2013 del 4 de març de convocatòria d'aquests ajuts com a conseqüència de que l'Administració General de l'Estat, a través del Ministeri d'Agricultura, no ha fet l'aportació que li correspon en virtut de la programació del Pla de Desenvolupament Rural, l'anomenat PDR. Segons la Conselleria d'Agricultura, es tracta d'una decisió que no s'havia pres mai fins ara, ja que sempre s'havien fet els pagaments de totes les línies dels ajuts emmarcats dins del PDR per l'import total.
Del camp a la taula, els dissabtes a la 1 del migdia, a Ràdio Estel.
Els preus agraris. Cereals i lleguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el dimarts 8 de juliol, el blat farratger segueix sense cotitzar, mentre que el blat de moro francès ho ha fet a 185 euros per tona, repeteix. L'alfals granulat a 155 euros per tona es manté. La colza d'importació, 269 euros per tona, disminueix 1 euro. I la garrofa, 150 euros per tona, repeteix.
Aviram.
A la llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja cotitzat a 1,08 euros al quilo i el groc viu a 1,11 euros al quilo, mantenint-se tots dos preus en relació a la setmana anterior. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 1,81 euros al quilo i el groc canal a 1,68 euros al quilo, repetint tots dos respecte la darrera setmana. La gallina pesada ha marcat 0,52 euros al quilo, puja 10 cèntims. I el gall, 0,18 euros al quilo, es manté en relació a la setmana anterior.
Ous.
El preu per dotzena a la llotja de Bellpuig, a la categoria XL, els de més de 73 grams, s'ha fixat a 0,99 euros. A la categoria L, de 63 a 73 grams, a 0,85 euros. A la M, de 53 a 63 grams, a 0,77 euros. I a la categoria S, de menys de 53 grams, a 0,58 euros. Totes les cotitzacions repeteixen respecte la darrera setmana.
Ubi.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 7,90 euros al quilo per canal. A l'escorxador de Mercabarna, el de 10,6 a 12 quilos a 7,50 euros al quilo canal i el de 12,1 a 14 quilos i mig a 6,65 euros al quilo per canal. El cabrit ha marcat 13,30 euros. Tots els preus s'han mantingut en relació a la darrera setmana.
Conill.
El conill jove de 1,750 a 2,2 quilos ha cotitzat a la llotja de Bellpuig aquesta setmana a 1,90 euros al quilo. Per tant, repeteix.
Del camp a taula.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
El producte.
En aquesta secció que oferim amb la col·laboració de Mercabarna, parlarem com cada setmana amb el Mercat Central del Peix i el Central de Fruites i Hortalisses per conèixer les tendències, els productes més comercialitzats i les seves procedències. En primer lloc, com fem sempre, conversem amb Jordi Defez, el responsable del Mercat Central del Peix. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia, Cidre.
Què podem recomanar en peix fresc i d'on procedeix?
Mira, en general, fer un comentari de que el mercat ha presentat una bona oferta de peix. Una vegada dit això, podem recomanar la compra de peix blau, com el bonitol de la part de Múrcia i d'aquí de Catalunya, el seitó d'Itàlia i del litoral català també, i el verà principalment de la part sud, de la part d'Andalusia. Del peix blanc cal destacar el just nacional, com portem fent aquestes setmanes, de Galícia i del Cantàbric, llenguada una altra vegada d'Holanda i la llenguadina tant de les Illes Britàniques com de Dinamarca. I un cop més, com a producte estrella de la setmana, pues, fer una menció especial del salmó.
I com és això que ara hi ha tant salmó? Bueno, home, això depèn, és l'època, suposo.
Sí, el que passa és que el salmó ara està molt bé de preu i bueno, hi ha molt bona oferta, al ser un producte de cultiu, pues, hi ha bona quantitat aquí en el mercat. I de moltes mides, o sigui, que es pot triar des d'un petit d'un quilo o de 700 grams fins a superiors de 6 quilos.
Quina diferència, no?, ja entre peces. O sigui que l'oferta és molt
ampla. Aquest el reservem per tu pel cap de setmana.
Sí, em menjaré el de 5 quilos i d'això.
T'asseguro que ho passaries malament a l'hora de treure l'escata, eh?
Ja m'imagino. No, el que m'ha sobtat és, quan has dit el bonítol, que clar, has dit Múrcia i...
I d'aquí de Catalunya.
Catalunya, i clar, com que sempre ve el del bonítol del norte, no?
Bueno, aquest és el bonítol. El bonítol que nosaltres diem, el bonítol del norte...
Ah, o sigui, és diferent. No,
és correcte. El que passa és que aquest, el bonítol, nosaltres també el diem el bonítol del sur, encara que pot vindre del norte, pot vindre de diversos puestos, és un que és ratllat. Llavors, aquest és el que ve de la part de Múrcia i de Catalunya. El bonito del norte, aquest ha arribat aquí també al mercat, però normalment té menys comercialització, perquè aquest és una carn blanca en contra de ser vermella, que és l'habitualment d'una tonyina. Llavors, bueno, visualment té menys atractiu, tothom assemeja una mica la cara de les tonyines i de les variades espècies de color vermell, no? I al veure el blanc, pues, xoca una mica, no? Llavors, si no estàs molt ficat amb el tema, a vegades poden fer una mica de rebuig, però és perfectament normal que sigui carn blanca.
Veus? Sempre aprenem alguna cosa.
Jo, sí, el bonito del nord és una característica. El talla si és blanc. Uh-huh. Bueno, és blanc. La carn és d'un color blanquet. Sin embargo, pues lo normal és que sigui d'un color vermell, porta bastanta sang, no? El que és els tonits.
Jo ho havia preguntat per curiositat i mira, hem après una cosa més. I pel que fa al marisc fresc, què tenim aquesta
setmana? Mira, de la part del marisc fresc podem recomanar aquesta setmana la rossellona d'Itàlia i també de la part de Huelva i l'escamarlà d'Escòcia del litoral català. De totes les mides aquest, escamarlà. Tant petit, mitjà com gros. Ha hagut bastant generalitzat d'oferta.
Llavors, jo sempre que et dic que ho veig i d'això aquesta setmana... Que... bueno, avui... I vist... No, i a més et diré... Per la zona pirenaica, vaig veure en un lloc una peixateria . I vaig veure molt escamarlà el passat cap de setmana de diferents mides. O sigui, vaig pensar en tu amb lo de les mides. Sí, ja pots pensar, tinc uns pensaments. Ja penso en el Jordi quan miro les mides i dic, bueno, mira,
recorda,
aquesta setmana quan
dic
les
mides... Recorda el que he dit del salmó de 6 quilos, sí. Perquè aquest cap de setmana tocarà treballar.
Ja vigilaré l'entrada de la peixateria quan vegi una peça grossa.
Exacte.
Doncs gràcies, Jordi, i tornem a contactar la setmana vinent per saber quins són els productes del mar més comercialitzats, tant a Mercabarna i també de la seva procedència.
Molt bé, Isidre, doncs fins la setmana que ve.
Ara parlarem amb en Joan Cebrián del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Hola, Joan.
Hola, què tal? Bon dia, Isidre.
Bon dia. Quines són les fruites que més estan entrant i quina procedència tenen?
Bueno, doncs seguim amb la tònica d'aquestes darreres setmanes, seguim amb tot el que és la fruita de pinyol, amb quantitats importants i amb uns sabors doncs, realment deliciosos, molt bons. Estem parlant, com sempre, de tansirera, préssec, nectarina, pruna, també tenim melocinja, lògicament, que és el temps d'ells, però ja dic, amb molta quantitat i qualitat.
I pel que respecta a les hortalisses...
Bueno, les hortalisses, les típiques d'aquest temps, per fer coses fresquetes. Jo ja saps que som molt calorós, t'ho dic sempre.
Sí, sí.
I sempre recomano ara coses fresques. I jo crec que aquesta setmana seria bo, doncs, no sé, parlar una mica de que són les amanides en general. Vull dir que és un plat, jo el comparo moltes vegades amb la paella i amb la truita, que la podem fer de qualsevol cosa. Uh-huh. I en el cas de les amanides, doncs, bueno, no solament es tracta de posar un enciam i ja està, sinó que hi ha moltes més coses. Podem posar tant hortalisses, com per exemple, a part de l'ancià, que pot ser el llarg o l'iceberg, podem posar doncs, endívies, col llombarda, tomàquet, tant madur com verd, ceba, api, raves, pastanagues, espàrrecs, xampinyons crusos, per exemple, que estan molt bons, una mica de pebrot vermell, vull dir que podem posar moltes coses. Però a part d'això, també ho podríem combinar una miqueta doncs, amb fruita, podríem posar una mica de pinya, o posar meló, o una mica de poma, inclús fruits secs, poden ser nous o pipes d'aquestes de girassol.
Això s'ha posat bastant de moda, això que dius tu, per exemple, les nous amb formatge fresc.
Exactament, es posa una mica de formatge. I això es barreja molt el que és la verdura, l'hortalissa, amb fruita i amb alguna cosa de lactis, en el cas del formatge, no? Yeah. I realment, ja et dic, tens unes combinacions, pots posar més o menys, o allò que t'agrada més, o el que t'agrada menys no en poses, vull dir, ho jugues una miqueta i realment fas uns plats deliciosos. Jo moltes nits, i en sopo, vull dir, sopem tant la dona que jo, fem una amanideta molt completa, i la veritat és que sopem gairebé això, i et quedes realment satisfet. Ja sabem que la nit tenim que sopar poc, que no es vol menjar massa, i realment una amanida és fresca, ens aporta moltes vitamines, que és salut, que sempre parlem de salut, i a més doncs, bueno, tenim un platet variat que sent el mateix, però el podem fer de moltes maneres diferents.
Ara parlaves de l'enciam, bueno, quan al principi, també el que estic detectant ara últimament, o almenys comprem nosaltres, és escarola.
Sí, ara també és el temps, encara n'hi ha bastant, és bàsicament d'hivern.
Sí, per això et dic, és que sí. Jo la tenia amb l'hivern i en canvi ara estem menjant...
Encara n'hi ha.
Sí, no, hi ha bastanta oferta.
A més, estan amb un preu bastant maco, també. I l'escarola, bueno, li aporta aquell puntet amarg.
Sí, és que...
Ja sabem que és dolcet, això li apunta el puntet amarg, per això parlo també de posar una mica d'endívia, perquè, que és, de fet, l'endívia i l'escarola venen de la mateixa família. Doncs és aquest puntet amarg que li dona una gràcia diferent, no?
No, sobretot per això que estàs parlant tu d'aquestes barreges, no?
Uh-huh,
de gustos que aquest punt que té l'escarola contrasta molt amb doncs això que parlàvem del formatge fresc,
sí, amb la dolçó de la resta de productes.
Del tomàquet, de tantes varietats que ara hi ha de tomàquet, des dels cherries a d'altre tipus, no?, de tomàquet.
De tomàquets tenim una mica de tot, de cor de bou, de... El raf, boníssim, el comato, que és el negre, el de Montserrat... Bueno, tenim una varietat tan important que a vegades no sabem qui posar. Sempre diem, no, jo vull el de maní, que és el verd i tal. Bueno, hi ha gent que el tomàquet verd doncs, no li acaba d'agradar i un tomàquet madur amb una amanida realment doncs, també és molt, molt bo.
Doncs, bueno, amb aquesta proposta d'amanides... que passa que tu tens trampa perquè... Tu tens aquí tots els productes a l'abast, llavors, clar, ens pots dir tot això i nosaltres no els tenim tant.
Ja, però d'entrada ja m'has dit que sóc una mica trampós, jo anem malament,
De bon rotllo, Això de bon rotllo.
No, doncs, la veritat és que sí, que tinc tot aquí a l'abast.
Clar, llavors es vas dir en varietats i tot, el senyor com que té aquí pot agafar una amanida, un enciam, perdó, ara un tomàquet d'aquest, de l'altre, clar.
Bueno, tu... no toquem res, però bueno, sí que és veritat que tens l'oportunitat de, per lo menos, de veure aquestes varietats i quan vas a la botiga, doncs, bueno, buscar allò que saps que realment val la pena.
Doncs gràcies, Joan, i bé, ens tornem a trucar la setmana vinent.
Molt bé, gràcies a vosaltres i fins la setmana vinent.
I fins aquí la secció del producte.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. El plat.
Bon dia, Mercè.
Molt bon dia, Isidre.
La setmana passada, en la secció del producte, parlàvem de sopes amb hortalisses i fruites. I precisament avui ens portes una d'aquestes sopes. De quina es tracta?
Mira, Isidre, avui us porto una sopa ben fresqueta, encara ve molt de gust, amb pastanaga i taronja. Escolta, molt adient per aquesta època de l'any.
Sí, realment sí que ho és. Quins ingredients caldrà?
Mira, un quilo de pastanagues, dues taronges, un iogurt natural, oli d'oliva verge extra suau, fulles de menta i sal.
Realment això sí que és de la cuina d'ara, aquestes barreges, perquè hi ha gent amb la que parles, gent gran, que diu això de barrejar fruita...
No ho acaben de veure, però ja veuràs que amb la recepta que donarem avui és molt fàcil i molt senzilla.
I com l'elaborarem?
Mira, d'una manera, com us estem explicant, molt fàcil. En primer lloc, rentem les pastanagues, els tallem les puntes i les passem per la licuadora. Tu tens licuadora, Isidre?
De decoradora. De decoració.
Tots
els aparells, però de decoració.
Escolta, doncs això no pot ser. En aquest cas, avui, en aquesta recepta, la farà servir. Seguidament, el que fem és tallar les taronges i en fem suc. Ajuntem el suc de pastanaga... de la licuadora, el de taronja, el iogurt natural, l'oli d'oliva i una mica rona de sal. Ho triturem tot, ho colem i ho deixem refredar al frigorífic. Després, què passa amb les fulles de menta que esmentàvem entre els ingredients? Doncs les utilitzarem al final, després de que posem la sopa en gots, per decorar-ho amb la menta i ja es pot servir. Veus, Isidre, que senzill és?
Molt, ja ho he vist, que molt fàcil, com has dit diverses vegades, molt fàcil de preparar. I el primer que has de preparar és la licuadora, pel que veig, treure-la, com altres
aparells. Treure-la de l'armari.
Sí, perquè jo crec que molta gent tenim tots els aparells
amagats,
existents a la cuina.
Que hi ha al mercat, no?
Sí.
Però a l'hora de fer-lo servir, doncs amb aquesta recepta de sopa ben fresqueta de pastanaga i taronja, ja teniu l'oportunitat. Res, solament queda recordar-vos, Isidre, que si teniu una recepta o bé un plat favorit i el voleu compartir amb nosaltres, el podeu enviar a la web delcamataula@radioestel.cat.
Bon profit!
Del camp a la taula, els dissabtes a la 1 del migdia, a Ràdio Estel. Producció agrària ecològica.
Dins dins d'aquesta secció que realitzem amb la col·laboració del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, avui parlarem amb Pol Picazos, Product Manager de Biocop, Productos Biológicos, empresa situada a Lliçà de Vall. Benvingut al nostre programa, senyor Picazos.
Moltes gràcies.
Quan van decidir apostar per la producció agrícola ecològica?
Bé, nosaltres vam iniciar l'activitat l'any 75 i és perquè el meu pare i una amb altres persones van fer una cooperativa de consum bio i perquè no hi havia productes ecològics van començar a buscar-los i per això van crear la cooperativa l'any 75.
Estem parlant de que gairebé som pioners en aquest camp, perquè el que he parlat amb altres productors, ara estem al 2014, però clar, l'any que parlem, el 75, això es veia gairebé com una cosa de hippies i una utopia, no? La producció ecològica.
Doncs sí, tens tota la raó amb això. Precisament jo una de les coses que m'agradaria és que abans ens veien molt com els hippies i ara ens veuen totalment al contrari i es veuen més els moderns, no? Inclús els pijobios, ens diuen a vegades, no? De fet, quan vam començar, efectivament, com deies, no hi havia ni tan sols normativa de producte biològic i hem participat en el procés de la legislació tant espanyol com europeu.
La seva gamma de productes és molt variada. Quins hi ha? Perquè vaig mirar per la pàgina web, per allò, per informar-me una mica, i vaig veure que tenen uns productes, bueno, una gran quantitat d'oferta, no?
Doncs sí, la veritat és que actualment tenim dues línies de negoci. Una seria la marca nostra, que és la marca pròpia, la marca Biocop, i després tenim també el que és la distribució de marques pioneres tant d'Espanya com d'Europa, com pot ser, per exemple, l'arròs de Cal Esparra, que el vam començar a distribuir a finals dels 70, perquè els vam demanar a nosaltres, l'arròs ecològic de Cal Esparra, en denominació d'origen, o com una beguda de cibada de Suècia, o productes de Rapunzel d'Alemanya, per exemple, no? I en quant a el que és el concepte de quin tipus de producte, tenim de tot tipus de productes. Podem fer des d'un arròs, una llegum, una marmelada, una pasta. Cobrim molta gamma i estem especialitzats en el que seria producte ecològic amb temperatura ambient, que no sigui producte refrigerat, diguéssim.
Però això vostès ho compren, també elaboren vostès o...?
Bé, nosaltres en aquest sentit tenim tres tipus de manera de fer. Per una banda tenim el que seria matèria primera que comprem directament a l'agricultor, per exemple, com pot ser l'arròs, que el portem al molí i l'envasem a Biocop, igual amb la llegum. Després, per exemple, tenim un producte que pot ser unes marmelades, que les fem amb una empresa d'inserció social a un poble rural, un producte que és nostre, de servei per nosaltres, però que ho elaborem amb aquesta gent, o un producte que, una fórmula que han fet per nosaltres, una fàbrica de tortetes, per exemple. No? Tenim tot tipus de productes per poder oferir al consumidor un producte competitiu.
I el mercat, quin és, quin tipus de client tenen?
Bé, nosaltres estem dirigits a tot tipus de consumidor que vulgui alimentar-se d'una forma més saludable i actualment fem servir per vendre el nostre producte a través del que és el canal especialitzat, que diem, que són botigues biològiques, herbolaris i dietètiques.
I aquestes són de mercat local o també són de tota Espanya?
Nosaltres venem a tota Espanya.
La crisi els ha afectat molt, tot i que, bueno, amb altres productors que he parlat de producció agrària ecològica i amb dades que han sortit, potser dins l'agricultura és un dels sectors menys afectats.
Doncs sí, aviam, la crisi realment ha afectat, però a nosaltres en aquest cas no ens ha afectat d'una forma negativa, sinó al contrari, perquè ens ha obligat a ser més competitius i a estudiar molt més la nostra manera de fer, sobretot en quant a costos innecessaris. Però també hem aprofitat aquesta situació econòmica per incidir més en el que és apoyar projectes de proximitat. I en aquest sentit també estem molt contents perquè el que és l'agricultor, que és una mica la base de l'alimentació, se'l tracta de vegades d'una forma que no és la que correspondria. I en aquest sentit nosaltres estem contents perquè estem ajudant a mantenir llocs de feina locals de proximitat i que intentem pagar d'una forma més justa, no només per preu, sinó a pagar en el moment de la collita i no al cap de no sé quants dies, no? O sigui que nosaltres diríem que la crisi aquesta famosa econòmica el que ens ha fet millorar.
El que també fan vostès és anar a fires. És més
Correcte.
Per un tema de presència o de promoció?
Doncs, bé,
o les dues coses.
Exacte, sí, nosaltres tenim un enfoc doble a la fira, que per una banda tenim el que és l'exposició en un bastant típic, que podria ser tant pel consumidor com pels professionals que ens venen a veure de tota Espanya. I després tenim a base de, a través de Forma Informa, que és una plataforma que tenim per fomentar el consum ecològic i professionalitzar el sector, tenim dues línies. Una que seria, per exemple, una activitat que vam fer ara a Biocultura de Barcelona, una activitat que té molt d'interès pels consumidors, que és una comparació en directe entre producte bio i producte convencional, en el que la gent pot fer la cata dirigida amb una persona que és catedràtica de la Universitat Politècnica de València i que, a part de presentar les diferències científiques que n'hi ha, el tema també del sabor, no?, que és un tema molt important. I després tenim l'altra part, que seria la part més per professionals, que fem jornades especialitzades només per professionals, per ajudar el que és les persones que volen tenir projectes en el sector bio o que ja els tenen i els volen millorar, ajudar-los a fer una mica un enfoc més professional.
I ja per acabar li volia preguntar si tenen algun pla de futur o algun projecte en perspectiva.
Doncs el pla que tenim és que li donem prioritat màxima al producte de més proximitat, que cada vegada el consumidor vol més informació i intentem posar-la tota en el nostre producte. I bàsicament que volem ajudar a fer fort el canal especialitzat i millorar el que és la qualitat dels productes biològics a nivell d'Espanya, no? Tenim aquesta, com a empresa pionera, tenim aquesta il·lusió i aquesta necessitat d'ajudar i posicionar el producte bio com a una alternativa viable avui per avui ja, no?
I pel que veig, innovant sempre, sempre innovant i sempre al costat del productor.
Això creiem que és bàsic, no només pel tema de que el consumidor vol informació, sinó perquè creiem que no tot val amb economia i que s'han de fer les coses d'una forma més sèria. I també cada vegada, en quant a innovació, sí que veiem que hi ha també més problemes d'intoleràncies. Llavors, cada vegada, a part de que el producte, el primer de tot és que ha de ser bo, intentem que cobreixi més necessitats, com per exemple el tema de celíacs o el tema de la lactosa, no? Perquè, per desgràcia, cada vegada hi ha més problemes d'intoleràncies.
Doncs agraïm a Pol Picazos que ens hagi parlat de Biocop, firma pionera dins d'aquest apartat dedicat a l'agricultura ecològica.
Gràcies a vosaltres per la feina que feu.
Del camp a taula.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impulsa el sector agrari.
Oliveres Centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacte i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369. L'agenda. El dilluns 14 de juliol es fa a Barcelona una jornada sobre la cuina del xai per als consumidors d'avui. I a Agramunt, una sobre les experiències en parcel·les de regadiu al canal Segarra-Garrigues. El 15 realitza a Ivars d'Urgell una jornada sobre recerca i innovació a les cooperatives agràries. Ja el dijous 17 es du a terme a les Borges Blanques una jornada sobre la carta, el paisatge, una eina per donar valor afegit a la comarca de les Garrigues. Per últim, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha informat que l'Escola de Capacitació Agrària de les Borges Blanques organitza del 15 al 31 de juliol un curs sobre el conreu de l'ametller. Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
I fins aquí l'espai d'avui. Tornem dissabte vinent a la mateixa hora de sempre, a Del Camp a Taula, amb molta més informació i entrevistes, aquí, a Ràdio Estel.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.
Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant.